Al matí, amb Raquel García.
Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás.
Informació, reflexió i entreteniment. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
Ja s'ha deixat de ser una moda, una tendència, per convertir-se en una necessitat. Però com fem que els nostres fills i les nostres filles tinguin una bona relació amb el menjar? En parlem avui a la secció Els més petits de casa, com sempre, de la mà de l'Eva Guarino. Bon dia i benvinguda.
Molt bon dia.
A veure, explica'ns primer de tot. Sembla que estem canviant una mica, no?, la mentalitat.
Estem canviant mica en mica la mentalitat, perquè culturalment fins ara s'havia associat molt al menjar fruita o verdura amb una cosa avorrida, obligada, no? Quan nosaltres érem petits era com et quedes a dinar a l'escola perquè així menjaràs de tot. I jo crec que ara, fins i tot també amb les xarxes socials, estem fent un canvi de mentalitat, però encara queda molt, molt i molt per fer. De fet, hem convidat a la Laia Rovira, que és dietista i nutricionista col·legiada, experta en embaràs, lactància i alimentació infantil del centre Moviment Nat, que és un espai de salut i benestar on acompanyen a les famílies a través de les consultes individualitzades i el treball grupal, que el podeu trobar a la plaça de l'Àngel i al Raval de dins.
Aquí, bon dia, Laia. Molt a prop de la ràdio.
Bon dia,
Laia, benvinguda.
Gràcies. I justament ara n'estàvem parlant, no?, que tot i que estem fent un canvi de xip, o Laia, veiem encara a les portes de les escoles o quan passem per davant de llocs on es menja, on es brena, on s'esmorza, encara veiem coses que no acaben de ser el que hauríem de menjar en el dia a dia, no, Laia?
Sí, bueno, en aquest sentit tenim encara de molta feina a fer, no?, com a dietistes, nutricionistes i com a professionals de la salut per arribar cada vegada més a la població i treballar uns bons hàbits alimentaris.
Quin és el quid de la qüestió? Com podem fer que hi hagi una bona relació entre el menjar i els més petits de casa?
Doncs en aquest sentit, el més important seria que ja des de l'inici, des de que els nens comencen a menjar al voltant dels 6 mesos, tinguéssim en compte unes pautes per establir una bona relació amb el menjar ja des de petits, no? Per exemple, doncs, planificar un menú familiar basat en aliments saludables, en la mesura del possible també fer les mateixes preparacions culinàries per tota la família, amb petites adaptacions, si és necessari, pels més petits. Molt important també proporcionar un ambient tranquil, un ambient relaxat a l'hora de menjar, seure a menjar tots junts amb la resta de la família.
Això és important, no? I és un canvi respecte abans, no? Perquè abans menjaven primer els nens, potser, no? Després menjaven els pares, i això està canviant.
Sí, 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 el més aconsellable és menjar tots junts, seguts a taula amb tota la família i compartir els mateixos aliments. També és molt important que, clar,
mentre... Això també és important.
Això és molt important, sí, sí. I jo anava a dir, no sé si abans menjaven més els pares a la mateixa taula i ara cadascú dina o amb les tablets
quan poden.
Clar, això anava a dir que també mentre mengem és molt important evitar distraccions de pantalles, no? Clar. De televisió, de mòbils, que molta gent malaurada és un punt que tenim a millorar, i centrar-nos més en l'acte de menjar. Quan els nens són molt petits, doncs també poder supervisar bé mentre es mengen i d'aquesta forma convertir això, l'acte de menjar, en un acte conscient, relaxat i que permeti i faciliti, doncs, un bon ambient per establir uns correctes hàbits alimentaris.
Tot això des de l'inici. I l'inici també ha canviat, perquè abans us en recordeu que es deia ara comencem l'alimentació per la fruita o per la verdura. Ara ja no és així, això.
Exacte. Ara el calendari d'incorporació d'aliments al voltant dels 6 mesos és un calendari orientatiu. Durant molts anys sí que hi havia unes regles molt fixes, no?, d'incorporar cada aliment en uns mesos molt específics de la vida del nadó, i es feia així perquè es pensava que retrasar la incorporació d'aliments potencialment al·lergènics prevenia al·lèrgies.
Clar,
això hem tardat uns anys en veure, doncs, en mig llarg termini quins resultats donàvem a aquests nens, i s'ha vist que no prevé al·lèrgies retardar la incorporació d'aquests aliments. aliments, que sí que s'han d'introduir amb cautela, però que podem començar...
Per exemple, quins?
Doncs, per exemple, tot el que són els fruits secs, evidentment triturats, perquè són molt petits i hem d'evitar el risc d'ennuegament, marís, cou, peix, els làctics també, són aliments que poden donar més risc d'al·lèrgia, amb nens concrets, evidentment, i que, per tant, els hem d'introduir amb més cautela. Doncs això vol dir en petites quantitats, millor al migdia que a la nit, per si al cap d'unes hores hi ha alguna petita reacció al·lèrgica, doncs està més a l'aguait, i esperar entre un i tres dies entre aquests aliments nous potencialment al·lergènics, perquè si algun donés reacció, doncs sapiguem veure quin dels aliments ha sigut. Però a partir d'aquí, als sis mesos ja podem incorporar gairebé tots els aliments. També el gluten, per exemple, que era algo que anys enrere deixàvem per més endavant.
De fet, cada cop hi ha més famílies, no?, que mantenen, doncs, una dieta restrictiva per això, perquè, doncs, hi ha al·lèrgies, intoleràncies, també una preocupació per la vida més sana, no? No sé si això genera encara més dubtes, no?, en tenir, doncs, aquesta alimentació correcta pels seus fills.
Evidentment, sempre que hi ha una intolerància o hi ha una al·lèrgia, no?, hi ha aliments que els tenim restringits, però no hi ha cap aliment, també això és important, més enllà de la lactància materna o artificial, si aquesta no és possible, no?, els primers sis mesos de vida, a partir d'aquí no hi ha cap aliment que sigui imprescindible per la nostra alimentació, de forma que quan un nen té una al·lèrgia a un aliment en concret, doncs sempre hi ha un altre aliment que pot proporcionar-nos els mateixos nutrients. O sigui que, bueno, els que podem menjar de tot, no?, doncs val la pena que també ho gaudim, i els que no, doncs també tenim estratègies per portar ben assessorats nutricionalment una alimentació saludable.
Trenquem alguns mites, Laia, et sembla?
Vinga.
Els sucs de fruita són sants?
Doncs el suc de fruita no el podem considerar una ració de fruita, ni que sigui casolà.
Per què?
Doncs perquè, clar, quan fem nosaltres un suc de taronja, per exemple, a casa, no?, que aquí més que menys hem fet un suc de taronja, el que ens passa és que traiem gran part de la fibra d'aquesta fruita i ens quedem amb els sucres, no?, amb els sucres lliures, perquè ja no tenen aquesta fibra. A més, per fer un suc de taronja necessitarem, doncs, ben bé, 2, 3, 4 taronges. Amb una no en tindrem suficient. I també no produeix la mateixa sacietat menjar o prendre un suc de fruita que una fruita sencera, perquè masteguem, perquè tenim aquesta fibra i també ens sacia més.
Imagina't menjar-te 4 taronges.
Clar. El que ens passa és que estem consumint el sucre d'aquestes 4 taronges, però la fibra d'aquestes 4 taronges, doncs la perdem, no? De forma que els sucs haurien de ser un producte de consum ocasional i no pas diari, i mai equiparable a una ració de fruita sencera. I per beure, doncs, evidentment, pels nens, el més recomanable és beure aigua, no?, en funció de la set, i evitar sucres i begudes ensucrades.
I la llet?
Doncs la llet, tornem una mica al que comentàvem abans, de que més enllà de la lactància materna o artificial els primers mesos no hi ha cap aliment imprescindible. Sí que és veritat que la llet de vaca, doncs, proporciona nutrients essencials, no?, i minerals molt interessants, com el calci, el fòsfor, el magnesi, i que, per tant, doncs, prendre d'una a tres racions de làctics al dia pot ajudar a cobrir aquestes necessitats. No només tenim la llet, podem fer-ho també a través de formatge fresc, formatge tendre o iogurt, però si hi ha un nen que no li agrada, doncs, algun d'aquests productes làctics en concret, o un nen, imaginem, al·lèrgic a la proteïna de llet de vaca i no pot prendre làctics, igualment aquests nutrients els podem trobar en altres aliments, no? Les verdures de fulla verda, els llegums o els fruits secs, per exemple, també porten una bona quantitat de calci. I amb els làctics també, si em deixes fer un apunt, sí, trobo que és molt interessant fer una mica el plantejament, no?, de que moltes vegades, quan donem iogurts ensucrats o donem iogurts endolcits, no? Durant molt temps vam estar evitant els iogurts ensucrats i passàvem a iogurts edulcorats. Ara el que recomanem, i així ho intentem posar al menús de les escoles, és iogurts naturals, sense sucres afegits, sense endolcir i sense edulcorar. I el mateix passa amb la llet, no? Hi ha famílies en què, bueno, es recorre a pràctiques desaconsellables com afegir xocolata en pols a la llet, o sucre, o mel, perquè aquests nens prenguin millor aquesta llet, no? I això perjudica la seva salut. Aleshores, és millor prendre la llet, prendre el iogurt natural, sense afegir-hi cap mena de sucre, i si en aquell nen concret o en aquella nena no li agrada aquell aliment, doncs donar-ne un altre.
Parlaves, posaves en el mateix paràmetre, diguéssim, la mel o qualsevol altre edulcorant que el sucre. O sigui, tots són dolents.
Sí, la diferència està en que el sucre, la mel, aporten calories, no? Endolceixen amb calories, els edulcorants són acalòrics, per tant, les calories no les tenim, però sí que tenim el dolç. Per tant, al final estem educant el paladar, no? En acostumar a un sabor dolç, que això doncs, a mig llarg termini en serà perjudicial. O sigui que...
Però m'ha sorprès, la mel també.
La mel també, és que això...
La mel també, la mel ara
és... Sempre diuen que tenen, no?, moltes propietats, que és com l'antibiòtic natural...
Bueno, perquè hi ha molts mites en alimentació i justament el de la mel és un dels que ara està doncs, més potent, no? La mel té antioxidants que el sucre no té, però tot i així és dolç igual, porta calories igual i per molt que porti antioxidants, jo sempre dic, pensem quina quantitat estem menjant. O sigui, per aconseguir una gran quantitat d'antioxidants a través de la mel, hauríem de prendre moltes cullerades soperes de mel, que evidentment no prendrem, no? Aleshores, si calculem quins antioxidants tenim per la quantitat de mel que prendrem, en tindrem molts més amb una bona quantitat de fruita, de verdures, d'hortalisses.
Cal incloure carn o peix a tots els àpats?
Bueno, no és obligatori. Dins dels nutrients tenim el que serien els hidrats de carboni, les proteïnes i els greixos, i carn o peix va dins del grup de les proteïnes. Si, en comptes de carn o peix, també podem incloure ous, també podem incloure marisc, també podem incloure els làctics dels que abans parlàvem, i també podem incloure les llegums. Tots ells són aliments, diguéssim, equiparables des del punt de vista nutricional perquè ens aporten proteïna. I la llegum a vegades és un del grup d'aliments que no acabem d'ubicar bé, no? Molta gent posa la llegum com un primer plat, com si fos una verdura, i no, la llegum aporta proteïna vegetal, per tant hauria d'anar més com a segon plat. Per exemple, un menú que sigui de primer una crema de verdures i de segon unes llenties amb arròs integral, per exemple, és un àpat perfectament equilibrat, no? I molta gent, o inclús molts restaurants, no, que a vegades em fixo en els menús de migdia, posen llegum de primer i carn o peix de segon, per exemple, no? I amb això estem fent dietes massa proteiques.
I com ho hem de fer? Si el nen no vol menjar el peix o la verdura, dura, no? Hem de fer cas i respectar-lo o...
Mira, sí, s'ha de respectar sempre el nen. És molt important no insistir i no obligar a menjar, perquè bueno, la nostra responsabilitat com a pares, no, és oferir aliments saludables i després quin aliment menja i quina quantitat depèn en funció de la gana de cada nen. No? Si nosaltres insistim massa en que s'acabi el plat o en menjar una cosa que no li ve de gust, l'estem forçant i això no és una bona opció. Al final, el binomi perquè funcioni i perquè acabin agafant hàbits saludables sempre són dues coses. Tenir aquells aliments saludables a casa, a l'abast del nen, i després, molt important, d'un exemple com a pares. A partir d'aquí, doncs, cada nen té els seus gustos, un dia concret no els vindrà de gust un aliment, al igual que ens passa als adults, i no passa res. Però insistir, obligar amb el menjar mai és una bona recomanació.
També doncs, una recomanació és fer un cop d'ull a les xarxes, que últimament també, no? Doncs, hi ha doncs, molts experts, no?, que ajuden a donar doncs, la importància d'aquesta bona alimentació, però clar, hem de perfilar i hem de buscar
el màxim
no?
Expert.
Perquè hi ha massa informació i a vegades no és del tot correcte. Tu ens proposes algun exemple
Tenim un exemple molt interessant, que és el Juan Llorca, que és el xef de l'Escola Montessori de València i que és autor, juntament amb Melissa Gómez, del llibres Sense dents i amossegades i En boca de tothom, on en aquests llibres s'estan proposant receptes senzilles i suculentes per a tots els membres de la família. Menús, trucs per cuinar en família, molts exemples. També treballa, el Juan Llorca també treballa com a consultor per millorar els menús dels menjadors escolars, que ara en parlàvem, no? Que alguns no sí. Són del tot encertats. Sota el lema Per una escola ben nutrida estan fent molta feina amb això. Té 218.000 seguidors a Instagram i milers de visualitzacions de les seves receptes, a la seva web, a YouTube, aconsegueix fer virals receptes molt sanes i molt senzilles, amb ingredients normals, sense ingredients estranys, com el guisat de coliflor o unes galetes de brownie fetes amb cigrons, que també ho van allò, petar, que diuen a les xarxes, no? I volem parlar amb ell perquè ens doni alguns exemples d'aquestes receptes, perquè ens digui quin és el quid de la qüestió de fer aquesta relació millor entre el menjar i els nostres nens. Bon dia, Juan.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, buen día. ¿Y tú cómo estás?
Muy bien, pues mira, me pilláis entre medias de hacerle la comida a los nanos, por hoy.
¿Qué menú tenéis hoy?
Pues hoy tenemos de primero un gazpacho y luego tenemos una quinoa con calabacín, coliflor, tofu y pesto.
Veus? Aquests ingredients, no?, que normalment no els posem als menjadors escolars, no, Laia? Aquests ingredients
no
els acostumem a trobar.
No, ni els menús escolars ni a moltes
ni a cases.
O sigui, explica'ns a Juan, tu a més estàs en contacte amb molts nens, suposo que no tots mengen aquests aliments que ara comentaves, no?, en general, que ens queda molt per aprendre.
Bueno, a ver, si hablamos de en general, la población general, no, o sea, tampoco es necesario que en la familia o los niños tengan la tendencia a comer quinoa. O sea, yo me conformo con comer el calabacín antes que la quinoa. Entonces, me parece perfecto una patata con un calabacín. O sea, no hace falta llegar a la quinoa. Pero bueno, creo que dar a conocer más variedad de ingredientes, más hoy en día que tenemos acceso a tantísimos diferentes alimentos, creo que es una pena no introducirlos poco a poco.
¿Y por qué no lo estamos haciendo, Juan, esto?
Bueno, porque al final vivimos en un país de tradiciones, ¿no? Y la tradición pesa mucho y las familias tienen al menos lo que yo observo y veo en tantos años con comedores y con nanos es que a las familias les importa más la cantidad de lo que comen sus hijos, o sea, la calidad o el tipo de ingrediente, y al final eso está haciendo que, bueno, al final nos decantemos por los ingredientes básicos que sabemos que se comen sí o sí, se los comen muy bien, antes que introducir nuevos alimentos. Y es por eso por lo que no se está llevando a cabo mucha más variedad.
De hecho, se sigue premiando, ¿no?, que se lo coman todo en el colegio y se les ponen caras contentas, ¿no?, en la mano y todavía estamos en este plan, ¿no?
Sí, se sigue premiando, pero no son las escuelas, ¿eh?, en las propias familias también, ¿no? Hace poquito, la última conferencia que di, una de muchas de las preguntas que me surgen al final es: bueno, ¿qué te parece el chocolate negro del 80 como premio? Ahí fallamos, ¿no? Como premio, si al final premiamos por comer algo de una forma obligada, no, ¿de qué sirve nuestro premio, no? Ni como premio ni como castigo. No te puedo castigar al levantarte de la mesa por no comer, ni te puedo premiar a acabártelo todo con este premio, ¿no? Porque al final, con eso no estamos creando ningún hábito saludable.
I què hauríem de fer? O sigui, aprofitem que et tenim avui, doncs, aquí a la 94.6. Quins consells donaries, no?, als pares per començar? A vegades també és una mica, jo crec, que planificar i tenir el temps, no?, per pensar, doncs, en els menús.
A ver, es cierto que hoy en día la vida en la que vivimos, con la cantidad de trabajo, el estrés en el que vivimos, que la conciliación familiar con la vida laboral es compleja, ¿no?, y más con los horarios que tenemos, pues bueno, al final el decantarnos por cocinar más en casa se está perdiendo un poco. Entonces, primero hay que volver a tener un poco más cultura de cocinado en casa, de volver a introducir platos como la legumbre, que por el tiempo que se lleva a elaborar quizás la hemos dejado un poquito de lado, y eso por un lado. Y luego por otro, bueno, tener, ya no solo ser, como ha dicho vuestra compañera, ser ejemplos, porque ser ejemplo es lo principal que tenemos que hacer, o sea, tenemos que ser el propio ejemplo del niño, porque si no, ¿de qué manera vamos a incentivar a que coman algo si nosotros mismos no lo hacemos? Pero sin lugar a dudas también hay que estar, o sea, la comida tiene que estar rica. O sea, yo he trabajado en muchos restaurantes por toda España y fuera de España, y para mí el comensal más complejo que me he encontrado es un niño o una niña. Él no tiene ningún apuro en decir: tú vas al restaurante a cenar y si no te gusta mucho la cena, y el camarero: ¿qué tal te ha sentado la cena? ¿Qué te ha gustado? ¿Parecido bien?
Mal.
Bueno, rara vez dices: no me ha gustado, ¿no? Muy rara vez dices en un restaurante: bueno, es que no me ha gustado la cena. Pero un nano te lo dice tan tranquilamente, te dice: mira, no me ha gustado, o no me gusta. Entonces, si no está rica lo que cocinamos, es un punto muy importante. Por eso mi énfasis en volver a cocinar y en dar recetas que estén ricas.
Clar, això és bàsic. I també, doncs, deixar que els nens, no?, entrin a les cuines, no?, i que ajudin i que preparin i que tinguin aquesta altra relació amb els aliments.
Claro, al final és dentro de tus posibilidades, ya sea en una escuela infantil, o sea en un colegio, o sea en tu casa, dentro de las posibilidades que tienes, ver de qué manera podemos involucrarlos lo máximo posible en la cocina. Desde la elaboración del menú, como la preparación, como el pensar qué comemos, como el decidir en familia qué vamos a comer ese día o luego mañana, o incluso si son más mañanas en la compra, pero tener una involucración en la que ellos vean que se sienten partícipes de las decisiones también que se toman, porque al final el adulto decide todo, ¿no? El cuándo se come, cómo se cocina, a qué hora se come, o sea, todo proviene del adulto, y el niño es como: vale, yo me siento en la mesa, me ponen un plato que incluso el adulto ha decidido cuánta cantidad me tengo que comer, y a mí nadie me ha preguntado nada. Entonces, si tenemos un poco más esos conceptos de vamos a introducirle lo máximo posible dentro del proceso de lo que es comer, y que ese proceso de la comida sea algo agradable entre todos, creo que eso va a fomentar mucho mejor el hábito y el comer de una manera mucho más saludable.
Totalment. Després també hi ha el tema de quan vas al restaurant, no?, i el menú infantil que proposen. Això és un altre tema a part, no?
Podria donar per un programa sencer, això.
Què en penseu d'aquests menús infantils, no?
Bueno, perdón, dime tú.
Bueno, jo el que penso, com la majoria de dietistes nutricionistes, crec, és que podrien desaparèixer directament a aquests menús infantils, perquè el tipus d'aliments que ens proposen en aquests menús ja no són, moltes vegades són molts arrebossats, no? Molt aliment proteic, no hi ha gairebé mai verdura, acostuma a haver-hi carn de primer i pollastre de segon. Aleshores no fa falta, podrien desaparèixer i que directament els nens mengessin aliments saludables com la resta de la família que va al restaurant.
Correcto, es verdad, es que realmente un menú infantil en un restaurante, mira, lo habéis dicho muy bien antes también, en los comedores escolares e incluso los menús infantiles de los restaurantes suelen ser muy altos en alimentos proteicos, tienen una cantidad de proteína increíble. Es lo que más nos encontramos en los comedores escolares, que primero siempre hay una proteína animal, o si no hay una proteína animal hay una proteína vegetal, y segundo otra proteína animal o vegetal, ¿no? Y eso es, al final, eso te encuentras en los comedores escolares y te lo encuentras en los menús infantiles de los restaurantes. Y bueno, como bien dicen, bueno, la mejor opción es, si ya no que desaparezcan, creo que sería la mejor opción. Al menos que tengan el concepto que al final es hostelería, buscan lo mismo, es que buscan lo mismo de siempre, que el niño coma sí o sí, les da igual si eso está bien para su salud o no. O sea, ellos quieren que si saben que con pollo rebozado y patata frita van a comer, el niño va a decantarse por eso. Pero yo creo que ahí también viene la educación de la familia, ¿no? Porque el menú infantil está ahí, pero el adulto también puede animar a su hijo a comer otra cosa. Y ahí es donde volvemos otra vez a qué se está haciendo en las casas.
I com ajudes tu, Juan, a això, que les cases s'estigui cuinant d'una altra manera? A través de les xarxes socials és més fàcil?
Bueno, a través de las redes sociales al menos es una ventana a que la gente conozca otro tipo de forma de hacer las cosas. Yo empecé hace como 4 o 5 años en redes sociales, más o menos 4 años ahora, pero llevo 8 años haciendo este trabajo en el colegio. Entonces, la red social la abrí para poder dar a conocer más, pues que hay otras formas de hacer las cosas, que no simplemente es como lo conocemos hasta ahora. Las redes sociales tienen, como bien he dicho, una ventana muy importante, pero también, como hablabais antes, hay que ver bien cómo sesga la información, porque hay muchísima información, hay muy mala información, hay muy buena, y hay que saber a quién escuchas y a quién no. Eso es como, eso es, hay que tenerlo claro.
I com et sents quan una recepta com aquesta, no? El guiso de coliflor, sí. Reps milers i milers de fotografies de gent que ho està fent a casa seva i diu, però és que ningú menjava coliflor a casa meva i ara amb aquest guiso, que és super senzill, tothom n'està menjant, fins i tot l'abuelo, el marido...
Eso fue increíble, ¿no? Para mí fue algo sorprendente porque ese guiso de coliflor incluso surgió, nada premeditado, surgió de que ese día tenemos guiso de pescado en el colegio. Entonces la opción vegana que ofrecíamos a los niños que son veganos en el cole fue un guiso de coliflor con el guiso de coliflor en sí. Entonces, bueno, subí a las redes sociales el guiso de coliflor como otra opción más. Y visto que la gente, no lo sé si es porque el alimento es muy sencillo, es un ingrediente que lo cocinamos siempre igual y fue una forma distinta de cocinarlo, no lo sé, pero la verdad es que fue un éxito toda esa receta.
També fa molta gràcia, a vegades, les presentacions, Ara clar. Estava obrint el llibre i formes de corte, i veus doncs la pastanaga, el cogombre i tal, però clar, també és fer-ho atractiu, no?, pels més petits, moltes vegades, més divertit.
Sí, pero más divertido, aquí sí que yo, es algo muy, muy subjetivo, muy personal, por lo menos por como yo entiendo la alimentación y como lo he trabajado, tiene que ser atractivo, pero no mostrar lo que no es real. Es decir, tú un niño de 2 añitos o 3 añitos, ellos no diferencian la realidad de lo que no es real. Pues si ellos ven un perro hablar, aún no tienen edad en comprender que un perro no habla, ¿no? Es como los dibujos, los perros están hablando. Entonces, es igual que en la comida. Para mí no entiendo por qué vamos a dibujar ositos en la comida. Si los ositos no se comen. Entonces, no vamos a confundir a los niños de bien pequeñitos. Entonces, si tú quieres hacer unas galletas, haz una galleta con forma de galleta. Y si quieres hacer un pastel, haz un pastel con forma de pastel. Pero no hagas un pastel con forma de cara de Mickey Mouse, porque es como ahí... Es divertido, sí, pero estamos confundiendo realmente al niño. Entonces, cuando al final es otro pequeñito escollo más que cuando vayas a darle ese pastel o ese de pescado, sea un pastel dulce, lo que tú quieras. Es un escollo más de decir, ¿por qué ahora no tiene forma de oso? ¿Por qué ahora es aburrido, no? Entonces volvemos a lo mismo. Mejor que lo sea lo más parecido a lo que es la realidad.
¿Ens donas, Juan, alguna recepta allò que pugui triomfar sí o sí a casa? Que puguis explicar-nos allò en un minut?
Más de la que estoy?
No, els oients de Ràdio Sabadell.
Perdón. Una receta que pueda triunfar en casa.
Sí.
Mira, justo hoy voy a subir la receta de una como un yogur de tofu con albaricoque y unos dátiles, que el sabor es muy fresco y aportamos una gran cantidad de fruta, porque más o menos el 50% de la receta es fruta y otro 50% es un tofu cremoso. Esa receta ahí es muy sencilla de hacer. Y si no, lo que estáis hablando de las galletas de brownie de garbanzos, que son garbanzos, el 70% de las galletas de garbanzo, uh-huh. esa galleta fue un éxito y el sabor es de verdad que el sabor es increíble, el sabor que tiene. Entonces, no me acuerdo exactamente de los ingredientes, pero creo que si buscáis en las redes sociales esas dos recetas pueden ser las más atractivas que puedo decir hoy, que me acuerdo ahora mismo.
Exacte, que et busquin a les xarxes i així trobaran gràcies. Moltes altres receptes. Moltíssimes gràcies, Juan Llorca, que vagi molt bé i felicitats per la tasca. Fer.
Gràcies,
un plaer. Que
tingui un bon dia, gràcies. Adéu.
Doncs se'ns ha acabat el temps, però la veritat és que podríem parlar setmanes i setmanes, eh?
Dona
o sigui
molt.
Que tornarem a reprendre d'aquí un temps a aquest tema tan interessant. Moltíssimes gràcies a totes dues, que vagi molt bé.
Gràcies,
bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Al matí, amb Raquel García.